Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Barcelona presumeix d'haver-se obert a la mar després dels Jocs Olímpics, però els pescadors no ho han vist ni viscut de la mateixa manera. Ara n'hi ha gairebé la meitat que no fa 15 anys i la viabilitat del negoci és amenaçada. En aquest episodi en parlem amb Cristina Caparrós, armadora de l'Hòstia, una petita embarcació que encara la manté arrelada a la tradició familiar. Caparrós ens explica els obstacles amb què topen cada dia i com haurien de canviar les coses per trobar un futur. Cristina Caparrós, tot seguit, a Santa Eulàlia. Cristina Caparrós, benvinguda a Santa Eulàlia. Un plaer tenir-te aquí.
Jo estic molt contenta també d'estar aquí.
Comencem amb la pregunta que fem sempre. Com veus Barcelona com a veïna, en general?
Doncs la veritat és que no gaire bé. És a dir, venia ara passejant una miqueta pel centre i llavors una mica em connecto una mica al que feia jo de petita, no? Per aquí Ciutat Vella, per el Raval, per la Barceloneta, i veig molts canvis, però veig també com molta desconnexió, no? Molta desconnexió d'oficis, o sigui, perdem molt l'autenticitat dels barris, no tant la gent que passeja o així, sinó que vas veient també els comerços, les marques, els espais, no? Com estan distribuïts, i sento una mica que l'estem perdent, que estem perdent una mica Barcelona a les veïnes.
Tu vens de família de pescadors i d'armadors,
sí.
I per tant tens una relació, l'has tinguda tota la vida, molt estreta amb el barri de la Barceloneta. La Barceloneta en concret, com l'has vista canviar? Què t'impressiona més quan ara hi passeges, quan ara la veus?
Ara a mi el que em sobta molt, no, és que les persones que vulguin continuar vivint a la Barceloneta no ho puguin fer, no, perquè de sobte arriba un event com una Copa Amèrica o qualsevol altra cosa i es dupliquen, es tripliquen els preus de lloguer, i sento que aquest punt, no, de gentrificació, de no poder viure, no? Una Barceloneta de barri i una Barceloneta... Si jo penso en quan jo era petita, passava molt de temps al moll, al mig de les xarxes o al mig de bars de pescadors, i això era com un reducte, no?, d'una Barceloneta que tampoc no era molt turística. Però a poc a poc, no, es va anar convertint turística i tenia moltes coses que tampoc no eren... del tot bones, perquè el dic, la platja, sorties amb salitre i amb els peus tacats,
sí.
No era una platja super neta, però era una platja on hi podies anar. Quan aparcaves el cotxe, a vegades havies de posar el típic cartell de No me rollo, soy del barrio, feia bastanta olor a fritanga, no? Vull dir...
Que no cal romantitzar-la,
tampoc. Exacte, val? Però sí que és veritat que en un model de gentrificació, com el que tenim ara, és difícil, doncs, que a les escoles on portem els nens es mantinguin els grups, ens trobem que cada any, cada dos anys, en marxen 4 o 5 persones de la classe perquè no troben feina o no troben la casa...
I les famílies se n'han d'anar i llavors...
Llavors, clar, és molt difícil fer una xarxa, vull dir que podem la lluitem des de dins i la lluitem des dels comerços dels barris, continuen els comerços, continuen anant a berenar al forn, estan a la plaça amb els crius, des del moll una mica reivindicant l'espai, no?, com de la gent, amb els estibadors, però cada vegada és més difícil, perquè si abans tu tenies un veí pescador i tots els nens d'aquella escala anaven en aquella escola i es mantenien, doncs podies anar treballant coses. Siguéssim de l'origen que fóssim, si érem andalusos, si érem gallecs, si som del Pakistan, és igual. Però en el moment en el que realment la Barceloneta no permet tenir unes persones estables, no, allà, criar, no, tenir els seus fills allà, no hi ha projectes d'escola estable, s'ha de lluitar molt, no? I et passes, la sensació és com que estàs tot el dia lluitant per mantenir, doncs, una estabilitat, que és un barri normal. Quan comença el sot...
Estàs resistint, en el fons, no? Que no estàs construint barri o construint comunitat, sinó que estàs aguantant una cosa perquè no caigui.
Exacte. I llavors, bueno, som moltes les persones que lluitem per això, i tenim, jo crec, un barri bonic i tenim una bona tribu, diguéssim, no?, d'aquella gent que ho treballem, però no és fàcil, no és fàcil.
Ara que parlaves feies la comparació aquesta entre els bars de pescadors que recordes quan eres petita i la Copa de l'Amèrica, per exemple, i els efectes que ha tingut, he recordat aquella notícia tan sonada que durant un temps a la gent que vivia a la Barceloneta, el temps en què durava la competició, els hi demanaven una mena d'acreditació per entrar al seu propi barri, no? Que ja és la, és la màxima exponència del barri entès com a parc temàtic.
Sí, sí, bueno, en aquests moments és molt més fàcil llogar a mitja hora un Ferrari que comprar un pitet per un infant, per dir-te una cosa com supersenzilla, no? Bueno, això és el que tenim en aquests moments.
Parlarem molt de pesca avui. I et començo per la pregunta que et deu fer molta gent que, com jo, no en sabem ni un borrall, que és que té futur la pesca a Barcelona? Li veus futur? Té viabilitat?
Clar, jo crec que la pesca, de la manera que teníem entesa fa 50 anys, no. Però hem de veure, jo crec que és que ara estem en un moment de decidir què volem ser de grans i quin és el model de pesca que tenim. Jo espero que els meus fills puguin continuar menjant peix de les nostres barques, fent unes palaietes, una canana o una gambeta blanca un dia normal, sense que s'hi hagin de deixar mig sou. I espero que això pugui ser un model viable per la ciutat, que sigui un orgull per la ciutat, no? Que la ciutat senti que és una part important del seu ADN. Però és cert que en aquest moment estem en un moment d'inflexió, estem en un moment de dificultat en el que això s'han de moure coses, s'ha de treballar, s'han d'estudiar escenaris, s'ha de veure una mica quina és la realitat i quines són les ganes i el múscul que tenim per canviar tot això. I no ens ho estan posant fàcil.
Quants pescadors queden avui a Barcelona?
Ara mateix hi ha 23 embarcacions en actiu.
I tu ets l'armadora d'una, que és l'hòstia.
Sí, i la meva mare de l'altra, sí.
Que és el Nus.
Sí. Jo soc del Nus, sí, i la meva mare de l'hòstia. Sí.
Què fa un armador? Com és el vostre dia a dia?
Mira, quan fa un temps, fa 10 o 15 anys, no? Vaig tornar directament a temps complet, diguem, a tot el món de la pesca. Llavors em van començar a cridar per fer enteristes. Clar, a mi em cridaven i em deien, ets pescador? I deia, no ho soc. Vull dir, jo no vull que ningú es pensi que jo faig una cosa que no faig. Mm. I llavors vaig pensar, ostres, no? És aquesta visió com una mica de l'heteropatriarcat, de però què faig? És que no faig res, no? Vull dir, jo després pensava en el meu dia a dia que no paro, no? I que no, i la meva mare que tampoc para, i era com, bueno, i jo què soc, no?
Com puc designar la meva aquesta cosa que no paro de fer tot el dia?
Exacte, i gràcies a una, també una exposició que vam fer al Museu Marítim i a la Mireia Maioles i a Catalina Gaià, que allò va ser com una mica una visió de les dones en la pesca, i per mi va ser com molt terapèutic. Va ser com, bueno, al final jo sóc armadora, perquè armadora en barcos enormes, no? Quan parlem de transatlàntics o coses així, és simplement el propietari o la propietària. En un barco petit, normalment l'armadora coincidia amb el patró o amb la família, és a dir, el senyor sortia a pescar, la senyora s'encarregava de totes les tasques, perquè les tasques burocràtiques i de gestió s'havien de fer durant l'horari que l'home pescava. Però ningú,
i sense una cosa no hi ha l'altra.
Exacte, ningú valoritzava aquest, bé, ningú, vull dir, les famílies sí, perquè era un entorn familiar. Llavors cadascú tenia com la seva tasca. I llavors vaig pensar, ja estic fent el mateix que feia la meva àvia, que feia la meva besàvia, que han fet totes les dones de la meva família. Llavors, vull dir, estic fent aquesta gestió, que és des de les armilles, des del rol, des de que tinguin aigua, que tot el que cal perquè l'embarcació surti. I darrerament el que faig molt és presentar certificats digitals i subvencions i tot el que calgui per tirar endavant.
Mm-hmm. Deies 23 embarcacions que hi ha ara, de les quals en gestioneu dues. Mm. Fa, no ho sé, 20 anys, 30 anys, 50 anys, quantes n'hi havia? Com ha evolucionat això?
Anem no tan enrere, que és 2009, que és un informe que tenia jo per allà sobre la taula, n'hi havia 39, 40, una quarantena. Sí. I era el doble, fa 50 anys era com el doble, una cosa així.
O sigui, el procés de degradació, de reducció de les embarcacions que hi ha al port de Barcelona, en 15 anys?
Barcelona era un dels ports més importants de tota Catalunya i s'ha reduït molt dràsticament. Però és que jo crec que amb el port de Barcelona tenim una gran oportunitat. És a dir, a Barcelona, el port de Barcelona està passant una mica el que està passant en tot el món de la pesca, però molt més ràpid, no? És a dir, com que estem en una ciutat, com que és una ciutat que és capital i a part és a nivell de visió europea doncs, molt visitada, ens passa tot el que passa a totes les viles marineres, però d'una manera més ràpid i més difícil. Per exemple, una de les coses que passava antigament és que els mariners, els pescadors, els estibadors vivien a Barceloneta perquè per proximitat i perquè les cases eren barates. I llavors, clar, què passa? En el moment en què tu has de forçar horaris, o sigui, comences molt d'hora, de sobte tornes, no? Hem sortit, però hem hagut de tornar a meitat de la nit o a meitat del dia, i llavors me'n vaig a casa i torno. I tot això, si tu vius a prop, és fàcil. Si tu vius en un lloc on o sigui, hi ha moltes sardines, doncs tots, hi ha molts de bars petitets i les sardines són cuinades i es fan escabetxos, tot això és molt orgànic, és molt fàcil. En el moment en què d'un salari de mariner tu has de viure en una ciutat com Barcelona, les coses es compliquen.
Clar.
I una de les coses, per exemple, que també ens costa molt és per sortir a pescar, per ser patró, també per ser motorista, necessites una sèrie de titulacions. Sense aquestes titulacions i unes hores d'embarque, no es pot despatxar la barca, no pot sortir a pescar. Llavors, curiosament, a Barcelona, amb tota la gentada que hi ha, ens diuen que no hi ha necessitat de fer aquests cursos, que hi ha poca gent per fer aquests cursos. Llavors, nosaltres, per exemple, bueno, jo no estic d'acord amb això, no? Perquè realment, si es fes una promoció de tot això...
Que hi ha poca gent volen dir que hi ha poca gent que vulgui dedicar-se a la pesca, sí, perquè ser pescadora, i que, per tant, no val la pena gastar-hi recursos perquè...
Clar, això és, jo crec que és una decisió. És a dir, podem decidir realment si decidim que això és el que volem ser, si decidim que no volem que el Port de Pescador sigui un altre parc temàtic, no? que hi hagi un turoperador amb una bandereta, amb un grup ple, que no hi hagi allà ningú control ni del relat, ni el que s'explica, ni ninguna autenticitat, doncs això acabarà sent doncs, que hi haurà dos pescadors, o no, o seran ficticis, i llavors tothom passarà per allà, i fins i tot m'imagino que potser s'acabarà venent allà un peix, o es muntaran unes peixateries o uns espais en què el peix ni tan sols serà d'allà. Llavors, això és un model. Un altre model és, ja sabem que és difícil, ja sabem que viure a Barcelona és complicat, ja sabem que potser és molt més fàcil fer-ho en una vila més petitona, tot i que també ens diuen, ostres, a l'estiu se'ns dupliquen els preus de les cases, no ho podem sostenir, no? Però hi ha més control, diguéssim, de la representativitat que de la pesca en una vila marinera, és molt més important, per tant, té més capacitats com de visibilització, de lluita, de muntar jornades, d'anar tots a una... Clar, si apostem per un model que sigui autèntic, no? Doncs un model en el que realment veiem que sigui circular, no? I que potser ara el port ha d'invertir més en formació i no tant en infraestructures del port, o intentar veure, seure amb els pescadors i veure en quin moment vital estan, és a dir, tinc ganes de continuar lluitant? No en tinc. Què faria falta perquè jo continués? Com podríem revaloritzar el producte, com podríem posar-lo en valor i què podríem fer perquè realment això fos una realitat, doncs això seria un model. Que això ja s'ha fet a tot arreu, vull dir, s'ha fet a molts llocs, vull dir, se m'acuden models com el de Florida, San Diego, vull dir, ports molt grans que en un moment donat van haver de decidir què havien de fer.
I han apostat per la formació.
Bueno, hi ha alguns que han apostat pel pescaturisme, altres per la formació, altres han apostat més per una venda directa, però tots ells han fet un procés, no? Un procés en el que han dit, val, si el que no podem fer és continuar pescant com pescàvem, que era molts quilos i pocs selectius, ara ja fa molt de temps que ja tenim unes barques espectaculars, que ja les vam canviar l'any 2000, preparades, selectives, cada vegada tenim eines més selectives, cada vegada es pesca millor, es respecten les vedes, es fan plans de cogestió, es respecta moltíssim el medi, es parla moltíssim amb científics, però realment hem de trobar una manera que això sigui sostenible. I moltes vegades no és només la part de diners que hi és, sinó també com ho hem de gestionar, és a dir, no? com passem el dia i quines lluites hem de tenir. Llavors, jo sé de ports que van decidir que, com que no es podien pescar més quilos, sinó que al revés, no? els quilos que es pesquen han d'estar ben pescats en època de l'any i han d'arribar les persones que sàpiguen valorar què hi ha i com hi ha i com es posa en valor, doncs ja va haver-hi un port que va començar doncs, això, a decidir, bueno, doncs hi ha uns que faran pescaturisme i els altres que faran... Però bueno, que és un model.
Aquí vols dir que ens falta aquesta conversa política, pública,
sí,
sobre cap on va la pesca en aquest país.
Sí, perquè realment només s'està tenint una conversa de com fer que puguem continuar pescant. Com fer que... no? com tornar a subsidiar, no? Algunes coses per aguantar una mica més. Per això som, en castellà es diuen els parches, no sé,
ara, uns pedaços, sí,
com uns pedaços, que l'únic que fa és fer que la gent, quan baixes al moll, la sensació de moll és, amb perdó, veia merda. O sigui, estem aquí, però no sé què fem.
M'interessa la vinculació que has fet entre dues diferències que entenc que s'han intensificat des del 2009, quan s'han reduït tan dràsticament les embarcacions, que són la dificultat dels pescadors per continuar vivint als barris on són a prop del moll i de les seves embarcacions, etc. I la falta d'interès que diuen les institucions que hi ha de la gent per ser pescadora, no? I això que dius que cada vegada et dediques més a fer certificats, a fer tràmits, etc, perquè fa pensar que potser aquesta manca de demanda de dedicar-se a la pesca té a veure amb que cada vegada estan fent que sigui més complicat dedicar-s'hi, no?
Pensa una cosa, abans tots que venim de feria pescador, a casa hi havia Setmana Santa, una setmana o dos d'estiu que et deien cap a la barca, i te n'anaves i pujaves amb ton pare a les 5 del matí amb un entrepà i ja està, amb jersei vell, i a passar el dia. A vegades marejaves, a vegades no. Clar, naturalment, una persona com jove ja s'havia embarcat moltes vegades, naturalment, algú que igual no sabia què estudiar o no sabia molt bé què fer amb la seva vida, doncs ja passava no aquella setmana, sinó passava dos o tres mesos, i ja quan veia que li agradava, doncs, bueno, doncs es treia els títols o el que fos. Clar, això no es pot fer. Normativa. Estem d'acord que volem fer-ho tot supersegur, però ens estem allunyant, no, de tota aquesta part com que ens connecta amb allò que ens fa desitjar-ho. Hi ha molts joves que no volen estar tancats en una aula, que no volen estudiar, que volen estar a l'aire lliure, que volen estar enmig del bosc o fer de bombers, i serien potser pescadors, ni que fos per provar-ho, amb ganes i amb il·lusió. I després podríem decidir si és el que volen fer la resta de la seva vida, que tampoc no volem aquí condemnar ningú, no? Però realment provar-ho. Però provar-ho és tan complicat, és tan difícil, no? És a dir, surten uns cursos que has de tenir un paper signat, que et truquen la setmana abans, i si ja faltes un dia d'un curs que no t'han avisat un any abans que no quines dates eren, ja no el pots fer i llavors ja no et pots embarcar, però des de que fas el curs fins que et treus la revisió mèdica valguen 4, 5, 6 mesos. Per una persona jove, 6 mesos és una eternitat.
I és aquesta cosa també dels cursos que dius, no? La transferència de l'ofici, la importància del tu a tu, de tenir un mestre, de tenir un... que sigui el teu familiar, o sigui un amic, o sigui un amic dels teus pares, o qui sigui, però de tenir aquesta transmissió més individual de l'ofici, que també suposo que ha anat quedant relegada, no?
Quan es parla de canvi generacional amb la pesca, jo crec que tothom va pensar en hem de captar els joves. I jo crec que això és un supererror. O sigui, hem de captar els joves i ha de ser tan fàcil fer un curs de pescador com un de dissenyador web d'aquests que fan a Barcelona Activa cada 3 setmanes. Però ens oblidem de que aquí hi ha que captar, i amb els que realment no tenim una tornada enrere és els grans. O sigui, els grans ens estan marxant, i ens estan marxant en plan, em jubilo perquè estic fart. I ja no vull saber res d'això, i això que era la meva vida, i baixava els caps de setmana, és que ara mateix no ho vull veure, perquè cada notícia que rebem és un cop més, és una volta més. I això és el que jo crec que hauríem de cuidar. O sigui, aquest coneixement, aquesta transferència, aquestes persones, que a més són persones que són joves, i tenen 50, 52, 54, va... Val? I nosaltres ens jubilem molt d'hora, no?, per tipus de feina que fem, però... Si no cuidem aquests grans, quan dintre de 5, 10 anys diguem «Oh, no estem pescant», a qui anirem a buscar? A qui ens ensenyarà? Ens ensenyarà algú realment que no sap pescar, i que no un professor que sap fent usos nàutics, però i que una vegada que ha estat a la marina mercant, però i una vegada es va embarcar amb un pesquer, però que no en sap? O realment tenim ganes de que ens ensenyin, doncs, persones, i de posar en valor persones que tinguin ganes, no?, de dir-te lo felices que han sigut, perquè al final sortir a la mar hi ha un punt com de... d'enganxar, no? L'altre dia un noi amb el que parlava, l'Eduard, deia, som yonquis, no? D'aquest tipus d'amor, no? D'aquesta autenticitat, sí, sí, d'estar enmig d'una Barcelona bulliciosa, i saps que agafes un carreronet a la Barceloneta i et plantes en un lloc on el temps passa en una velocitat diferent, i on et sents que pertanys allò i sents que coneixes a tothom. Doncs hem de cuidar els grans, però entremig, val? Tots aquells mitjans, no? Els pescadors de 30, 35, 40, 45, Què els estem dient amb, totes, amb tot el que està passant? Els estem dient, ui, això no té futur, eh? Ui, si això, millor treu-te un carnet d'autobuser, de camioner, o vés-te'n a l'obra, perquè això és que pinta malament. Llavors, què estem fent? Tenim gent jove que no es vol embarcar, gent mitjana que podria continuar, però no li estem donant les ganes, les forces per continuar, i a la gent gran li estem dient, uf, vaya merda, vaya merda. Llavors, no funciona.
Fa gràcia perquè sempre que es parla, per exemple, dels Jocs Olímpics i de l'herència dels Jocs Olímpics, molts polítics i arquitectes i urbanistes parlen de manera molt enorgullida de l'obertura de Barcelona al mar, no? I els pescadors, que són els que ja tenien relació amb el mar i els que l'han conegut tota la vida, senten el procés contrari, no? Que és el tancament del mar, això que dius de cada vegada menys relació, cada vegada menys...
Diria més, en un moment en què l'economia blava està tan de moda, no?, i que ens demanen que en parlem i que diguem lo circular, que és la pesca...
Era el gran estàndard de l'alcalde de Collboni.
Revisem que hi ha en aquesta... O sigui, en quants punts està involucrada la pesca i en quants punts està involucrat realment el peix de proximitat i en quants punts està posat en valor.
Deies, i ja estem fent això amb els grans els estem empenyent aquest pessimisme d'haver perdut tantes batalles, amb els joves els estem posant moltes traves per poder-s'hi dedicar o simplement no els ho estem posant damunt la taula. D'altra banda, a Barcelona passa una cosa, que és que hi ha molts pescadors que no s'hi dediquen, que és perquè ho eren en els seus països d'origen. Uh-huh. Per exemple, molts immigrants senegalesos i molts immigrants africans. Uh-huh. No? Treballeu amb aquests immigrants?
Sí, de fet, bueno, treballem amb el col·lectiu en si, també en altres col·lectius que arriben a través de, doncs, potser menors nouvinguts que han arribat de formes, doncs, complicades o no legals, però que estan ara acollits amb entitats que els estan ajudant a buscar una formació, i realment tots et diuen el mateix. És que per mi és com una paradoxa, i aquí jo haig de donar les gràcies a la Marina, no?, a la Marina Montsinís, que jo sí que l'he tingut per aquí,
sí,
no?, perquè m'obre, no?, m'obre a vegades espais, no?, i llavors ella, a través de sentir-la amb ella, també veiem com necessitats, no?, coses que no s'estan fent com aquesta, no? És a dir, nosaltres, com a pescadors d'aquí, de proximitat, de Costa Catalana, que anem i venem el mateix dia, que no fem cap procés d'elaboració ni de transformació a la barca, no?, que és el peix que anem 3, 4, 5 en un vaixell, vull dir que no són grans, bueno, a la nit potser 8, 9, 10, però que són vaixells molt petits.
Sí, on, no són grans embarcacions. Sí,
sí, on realment el que està pescant o és cosí o és germà, o és, vull dir, el teu interès és que aquella barca funcioni bé, que puguem pescar cada vegada millor, no?, perquè nosaltres som pescadors i volem pescar més. Llavors ens trobem en que, fins i tot darrerament, que va haver-hi uns dies que vam fer vaga, a les places no es va notar. O sigui, no se sabia quin peix era d'aquí i quin no ho era. Per tant, la consumidora normal de mercat, o sigui, que ja una persona motivada, no?, que té ganes de comprar,
sí,
un peix d'aquí,
sí,
fresc, donar-los als nanos, explicar-los que el peix té espina, que no es compra filetejat, ja té una dificultat enorme en saber què és d'aquí i què no, perquè estem completament difuminats amb tot el que és la pesca industrialitzada, no?, aquests grans vaixells que se'n van a altres països. I posem que un d'aquests vaixells se'n va, doncs, a Senegal, a Gàmbia, al Marroc, no?, i allà, doncs, arrasa una mica amb tot també el recurs que hi ha allà, i té una cura molt diferent del mar de la que nosaltres tenim, no?, que ajudem a netejar els fons marins, que fem veda, bueno... Clar, això té una repercussió directa a la població local d'aquells pescadors. Mm. És a dir, aquell pescador local que sortia amb una barqueta petiteta, amb un caiuco no mecanitzat, i que surt amb el seu germà, amb el seu cosí, sense grans necessitats industrials, però que pesca allò que necessita per menjar a casa i per vendre, que intercanvia per una altra cosa, es veu que aquest peix ja no li està arribant. Per què? Doncs perquè hi ha uns grans vaixells, doncs, que estan arrasant. Llavors, fins i tot, podríem estar hores aquí discutint sobre si les condicions que estan utilitzant i les mesures que estan fent servir són les mateixes que ens demanen a nosaltres.
Ja,
però per no entrar-hi avui, ja fem un altre dia.
No, però ja està bé la menció.
Però llavors, clar, què passa amb aquestes famílies de pescadors que no havien tingut mai problemes per menjar, perquè la seva alimentació es basava en un 80-90% de peix, llavors la resta d'aliment l'intercanviava, que es queda sense aliment i sense recurs econòmic. Llavors emprèn un viatge amb els medis que pot cap a Europa, on li han dit falta gent per treballar, allà podràs treballar, a Europa tot aquell que treballa és remunerat, i pensa, bueno, doncs si estan venint aquests a pescar aquí i m'estan robant el peix, diguéssim...
Deu ser que hi ha molta feina de
pescador. I tant,
me'n
vaig cap allà. Us arriben aquí i fins aconseguir... Nosaltres, clar, per algú estar embarcat, òbviament ha de tenir NIE. Però clar, per tenir NIE ja és una aventura.
Clar.
No? Però inclús després els diuen coses com que no poden fer el curs de mariner, que si el fan l'han de pagar a 2.000 o 3.000 euros, que tampoc poden fer el de polivalent perquè necessiten la nacionalitat, i és a dir, bueno, per ser patró sí, però hi ha molta gent, per exemple, que arriba aquí i després s'acaba fent la nacionalitat, per tant, tu et pots treure la titulació i només exercir en el moment en el que tu vulguis. Llavors, clar, que també hi ha cursos, no?, de... bueno, clar, a Barcelona, des del 2017, que no tenim un de polivalent. Llavors, clar, per exemple, tenim un gran repte, per exemple, amb uns nanos que arriben aquí amb 16, 17, 18 anys, que els hi demanen que estudin per poder-los donar aquest NIE, sí. Llavors ells escullen, jo vull ser pescador, i no troben aquesta formació, i tindrien 2 anys per formar-se.
I com pot ser que no hi hagi aquests cursos des del 2017?
Bueno, perquè diuen que no hi ha prou gent que els pot demanar. Llavors jo aquí demano també en plan, bueno, serà que ja que, no sé, la ciutat vol apostar per nosaltres, no? Per què no apostar per formació, no? Per intentar veure com podem omplir aquests cursos o com podem fer que aquesta gent nouvinguda, que ja al seu país ja en sabia, els hi podem afavorir.
És aquesta cosa que deies al principi de la decisió que s'ha de prendre políticament, de dir, que tu pots dir, no, la gent no vol ser pescadora, per tant, no deixem morir, o pots dir... No,
almenys que ens ho diguin clarament.
Necessitem que n'hi hagi, per tant, creem els cursos, creem els recursos, creem els mecanismes.
Perquè, en plan, no es poden fer cursos de menys de tantes persones. Bueno, parlem-ne. Primer, quines persones hi han d'haver aquests cursos? I és una qüestió econòmica, hem de buscar aquests recursos, hem de buscar qui creu en nosaltres, perquè si ens han fet una llotja nova perquè diuen que creuen en nosaltres, doncs bé, haurem de nodrir de continguts i de formacions, no?, aquestes quatre parets, perquè tinguin sentit, si no volem morir en 4 o 5 anys. Però bueno, al final el que hem d'aconseguir és, doncs, que totes aquestes persones que potser es passen 2 anys amb uns programes d'arrelament, aprenent català, aprenent castellà, que acaben fent cursos de carn i de peix en instituts del Consorci i tot, perquè els han de fer, doncs per què no els hi podem afegir aquesta formació, ja que en el seu origen ells ja són pescadors, i que sigui una visió més que tinguin, perquè a més aquests cursos que es fan moltes vegades són molt llargs per a persones que no estan treballant, perquè són unes quantes hores al dia durant moltíssims mesos. Estem parlant que algú que va començar un curs el 2022 potser l'acabarà el 2026, una persona que jo conec, però si estàs treballant tampoc els pots fer, perquè no arribes, no et pots desplaçar en una altra població, i després aixecar-te a les 4 del matí i fer jornades de 15 hores estudiant. Llavors, clar, és tot molt complicat, no? És a dir, fem cursos i fem formacions i ataquem les coses sabent qui les farà i qui volem que les solucioni, si és que les volem solucionar. I si no, en tot cas, doncs, obrim ja el diàleg i diguem, ens quedarem sense pescadors, quina és l'eina de reconversió? O sigui, què hem de fer?
Pel que m'estàs dibuixant, hi ha el procés, la seqüència completa, és que les grans embarcacions europees o occidentals saquegen les costes, buiden les costes del nord de l'Àfrica, per exemple, de bona part del continent africà.
Però és que després ens arriba aquí als supermercats, en uns blisters, com amb molt de plàstic, tot filetejat, que no acabem de saber ben bé mai quin peix és.
I els pescadors d'aquells països se'n venen aquí amb processos migratoris, quan arriben aquí no es poden dedicar a la pesca, i alhora aquesta pesca d'aquí s'està degradant perquè no troba gent.
Exacte.
Perquè no troba... Aquí hi ha un element, hi ha un elefant a l'habitació, diguem-ne, que no estem tractant, que és aquestes grans embarcacions de pesca industrial que exploten el mar d'aquesta manera, perquè és el que uneix, és el que genera en bona part tots dos problemes, no? Tant l'expulsió de la pesca dels pescadors d'allà com l'empobriment o el desproveïment de les petites embarcacions com les vostres a Barcelona.
Clar, el que nosaltres diem és, quan ens ve la Unió Europea i ens diu heu de deixar de pescar, heu de reduir els quilos, nosaltres, o sigui, sempre hem dit, ok, sempre ens hem adaptat, des de l'any 2000 que ens estem adaptant. De fet, moltes de les mesures que ens han demanat ara, ja les teníem. Barcelona i molts ports catalans ja paraven vedes abans de que fossin obligatòries. És a dir, penseu que per un vaixell petit, per un vaixell familiar, nosaltres volem continuar pescant. Per tant, ja volem que al mar hi hagin pocs residus, que estigui net, que puguem sortir els dies que puguem pescar, que no acabem amb els peixos petits, no? Que volem només que ens ajudin els científics a veure quin són el millor moment en què podem pescar allò i no allò altre, perquè això nosaltres ens garanteix el futur. Nosaltres no ens dediquem a altres coses. No tenim un vaixell que ara fa pesca i després va a buscar altres coses. No, nosaltres ens dediquem a això, en aquest mar. Nosaltres ja tenim ganes de cuidar-lo. Però és quan ens fan el discurs de mediambiental, no? De l'eix mediambiental ha de definir les polítiques pesqueres de la Unió Europea i en aquest cas de la costa catalana, ho estigueu fent com ho estigueu fent, ens és igual, no? Que porteu els últims 10 anys fent-ho fantàsticament, diversificant, comercialitzant correctament, emprenent, portant eines com les portes voladores quan no són obligatòries, parant més dies dels que calen, ens és igual, o sigui, els és igual, la Unió Europea els és igual, val. Llavors diem, val, doncs fem les mateixes normes, no, per tots. És a dir, sabem que s'estan pescant gambes fora d'Europa amb una malla que no és la malla quadrada, que és la que ens requereixen a nosaltres. Sabem que les embarcacions, no totes les embarcacions aquestes industrialitzades, estan controlades com estem nosaltres controlats. Sabem que no s'estan seguint les mateixes pautes ni les mateixes... Si estem tots en igualtat de condició, llavors és un peix gran contra un petit. I aquí nosaltres som petits i no ens toca un altre. Però realment siguem conscients de que aquestes grans empreses, aquestes grans embarcacions que ara fan lluç a un lloc i gamba a un altre i els diuen on està. O sigui, llavors fem-ho bé, o sigui, no ens fem trampes, no? És a dir, val, doncs reduïm la pesquera al pop, a l'exemple del pop. O sigui, a Catalunya fa molts anys que hi ha uns plans de cogestió del pop en el que s'ha ensenyat als pescadors quan és les èpoques de reproducció, es fa superbé. Hi ha una qualitat del pop increïble, on sostenibilitat està creixent, el recurs, fantàstic. Què passa? Que el mercat està augmentant i sobretot Espanya està augmentant perquè no hi ha cap menú ara ni cap restaurant que no tingui un pop, perquè no té espines i bueno, podríem també parlar molt, però també sobretot el mercat japonès i el mercat americà. No? Llavors, què passa? Que aquí no pesquem pop, perquè només el pesquem en el moment òptim i perquè tenim unes cotes de quilos per permetre que regeneri, que està molt bé, que ens encanta, val? Però després deixem que a la part marroquina no es controlin aquests, o sigui, no es faci el mateix control de selectivitat ni a quan s'està pescant, ni com s'està pescant, ni com s'està congelant, ni com s'està portant aquest pop aquí, i el pop que estem consumint és aquest pop marroquí. Llavors estem fent trampes.
Al port de Barcelona i en el sector de la pesca històricament hi havia hagut vagues molt fortes, protestes als estibadors, sindicats forts. Aquest estat d'ànim de, no vull dir depressiu, però sí d'un cert sentiment que la pesca com a model, com a manera de viure se'n va en orris. Quina mena de sensació està portant en termes d'organització política a Barcelona? Hi ha un debilitament d'aquests sindicats o de l'organització? Hi ha un sentiment de desànim, d'una mena de totum revolutum, de rebuig i d'indignació, per exemple, amb la Unió Europea que posa tantes condicions? O quin és l'estat d'ànim actual?
L'estat d'ànim no és un estat eufòric, ni un estat de lluita, ni és un estat de voler cremar-ho tot. Hi ha dies, no? Hi ha moments en què sí que estem ultratjats. Però és que anem tan ofegats. Anem tan ofegats que amb tot el que se'ns demanen, com ens surten els dies, en trobar personal, en tot, que és molt difícil, no? Llavors, i també jo crec que estan... Políticament s'està fent una cosa que és també com dividir molt, no? És a dir, ara fan una mesura per l'encerclament, ara per l'arrossegament, ara pels armenors, llavors ara donem una subvenció per aquí, llavors fa com que tot acabi com quedant difuminat. No?
Dificulten que hi hagi un cavall de batalla concret que serveixi
d'ocasió. Exacte, que ens diguin, doncs el món de la pesca dintre de 5 anys serà això. Llavors aquí jo crec que ens podem juntar i lluitar tots i veure el què. Però clar, quan a peu de moll, el que tothom et diu és que ja n'he vist, o sigui, això cito a Vicent, que és que n'hem perdut tantes, és que estic fart de perdre, o sigui, és com anar a una guerra que saps que perdràs, i les últimes grans mobilitzacions, que s'han fet grans mobilitzacions a nivell de port, han sortit molt cares, o sigui, hi ha hagut tantes conseqüències que realment nosaltres el que necessitaríem d'alguna manera és que les institucions estiguessin de la nostra part, és a dir, que Port de Barcelona digués realment, nois, què necessiteu ara? De dir, per exemple, fer un tancament del port reivindicatiu, però amb el port del nostre costat, de dir, anem a visibilitzar quina és la importància, el valor que estem afegit, o intentar fer accions que realment arribin als mercats, no? El Gremi de Peixaters també ens ha donat suports i ha dit, bueno, com podem fer perquè les places dels mercats se n'adonin que aquest peix no és d'aquí, que no estem abastint amb peix d'aquí i que si deixem de pescar no només anirà en contra de la nostra salut perquè estarem menjant un peix millor, que té una petjada de carboni més gran, que té altres additius, sinó que també qui cuidarà del nostre mar, no? Llavors, bueno, estem fent un discurs que és completament alineat amb els pagesos i les ramaderes, vull dir que al final és el mateix, però realment necessitem que nosaltres, jo crec que el que necessitaríem és com que la ciutat, que Catalunya se senti tan orgullosos de nosaltres, de la feina que fem, com que sortir a lluitar amb nosaltres, perquè nosaltres sols no podem. Nosaltres les barques no les podem posar enmig de la Generalitat, no la podem. La Generalitat, per exemple, en termes d'arrossegament i encerclament, no té, o sigui, el que marca la directriu és Europa i després Madrid. En arts menors sí que hi ha una miqueta més de mà. Bueno, ens ajuden? Val. Sí, però clar, necessitem una mica més de força i necessitem que algú ens ajudi, perquè nosaltres sabem de pescar, però no sabem de fer revolucions, no sabem de comunicar, no sabem de fer estratègies polítiques, llavors, clar, no en sabem, nosaltres necessitem aquesta ajuda.
Em va molt bé que acabis parlant de les institucions perquè sempre acabem el podcast amb una pregunta, que és si fossis alcaldessa de Barcelona, en el teu cas, demà passat, per un atzar de la història, quines són les dues o tres primeres coses que faries? Poden tenir a veure amb la pesca o poden no tenir a veure amb la pesca? Et deixo improvisar.
Jo apostaria que com a mare, com a barcelonina, com a tots, se m'acudirien un munt d'accions per ajudar, doncs, això, no? Que els barris continuïn sent barris, que puguem continuar vivint als llocs on sempre hem viscut, canviant l'escenari, canviant el tipus de persones. Però potser dedicaria les tres accions o totes les accions de la pesca, perquè crec que si no ho faig jo,
clar.
Qui ho farà? No? Per començar, intentaria posar en valor al màxim tot el que és el peix de proximitat, però amb accions reals, no? Intentant crear programes de padrinatge i mentoratge. Tenim un munt d'estrelles Michelin, tenim un munt de restaurants i bars de barri nostradíssims que no tenen aquestes estrelles però són tan o més importants i que podrien anar apadrinant, no? Buscar un model econòmic que apadrinés tot el model de restauració, posant en valor tot allò que fan i que pesquen els pescadors, però d'una forma real. És a dir, no dient que poso un puntet verd als mercats i després hi ha salmó i hi ha coses de tot arreu, sinó veient què necessiten les persones, no? Què necessiten els pescadors, i no tant jo com a persona que està en terra, sinó què necessiten totes aquelles persones que cada dia, faci fred o faci calor, estan sortint a buscar aquest peix. Després faria molta formació, moltíssima, és a dir, dedicaria una línia sencera.
La formació professional per la pesca.
Sí, realment exportaria un model Barcelona Activa que funciona també per moltes coses, com per implicar la pesca, el que passa que hi ha dificultats, perquè existeix l'escola nàutico-pesquera que centralitza, bueno, les formacions, i això és sempre més complicat en pesca. I després faria molta comunicació. És a dir, explicaria moltes coses, perquè, i nosaltres des de la platgeta, des de Capamar, des de l'Associació de Dones de la Mar, ho intentem, no? Perquè el món de la pesca, és com tot el sector primari, en el dia a dia ja fa moltes coses ben fetes, ja hi ha una quotidianitat que va en contra del malbaratament, que va a favor d'una consciència climàtica, però perquè és natural, perquè ho fem així, perquè si se'ns trenca un peix ens el mengem, no el tirem, no? Perquè el cuinem, perquè fem maneres de cuinar antigues i que ho aprofitem tot, no? Fer una part de comunicació que fes que tots els sabers de la gent més gran no es perdessin i poguéssim aprofitar, doncs, tot aquest saber, no? de tant les nostres iaies de com cuinaven, els nostres remandadors com ens arreglen les xarxes, i els nostres pescadors i patrons i motoristes, que és, vull dir, que com arriben a pescar aquest peix, que és una cosa dificilíssima a nivell intel·lectual, no? Vull dir, que no s'aprenen en un dos dies, però és que si no ho perdrem.
una bona bateria de propostes per començar.
Seria molta feina, però bé.
Cristina Caparrós, un plaer que hagis vingut a Santa Eulàlia. Gràcies.
Moltes gràcies.
De Cristina Caparrós també en podeu trobar més informació a la pàgina web laplatgeta.net, amb jota, on ven el seu producte. Recordeu, com sempre, que ens podeu enviar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic, i a les veus, Maria Castanyer.